Notícies Vespre. Karen Madrid.
La residència del Sud, reivindicada des de fa dues dècades, ja té projecte. Es presentarà demà al mateix terreny del carrer Diego de Almagro, cedit per l'Ajuntament fa quasi 15 anys. Alice Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Les instal·lacions que oferiran places residencials i de centre de dia estaran finançades pels fons europeus Next Generation. Manuel Navas, president de la FAP, integrant de la plataforma de la residència del Sud, ho considerava una molt bona notícia.
Jo crec que és, si no la noticia del año, una de las noticias del año seguro, que es el que Sabadell deje ya de padecer ese agravio comparativo que padecía y que dejemos de ser un municipio de segunda en relación con el tema de las residencias públicas, ¿no?
Navas també denuncia que, malgrat que la residència del Sud s'arribi a construir, Sabadell seguirà tenint un dèficit d'equipaments per a persones grans.
Falten metges de família i infermeres de salut mental per garantir el relleu generacional als estudiants que triïn aquestes especialitats per fer-hi residència, obtindran un plus econòmic.
Als ambulatoris de la Metropolitana Nord hi ha 37 places de medicina de família, amb reforç de 5.000 euros anuals, i al Taulí n'hi ha 3 d'infermeria de salut mental amb un extra de 7.000 euros anuals.
El Fresc Festival consolida el seu format de 3 setmanes, del 26 de juny al 15 de juliol, per no coincidir amb la resta de propostes culturals programades a la ciutat.
I comptarà amb noms com Roger Mas, Marina Rosell, Roger Mas, Balkan Paradise Orchestra, entre d'altres.
I en esports, Òscar Rubio reapareix després de retallar la meitat els terminis previstos de la seva lesió muscular.
El lateral lleidatà, més que s'havia d'estar 12 setmanes de baixa i finalment només s'ha perdut l'últim mes i mig de competició. D'altra banda, Néstor Querol ha entrat avui a la setmana final de la seva recuperació i podria viatjar aquest dissabte per enfrontar-se al Betis Deportivo.
Són algunes de les notícies que repassarem a la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora trobem complicacions a la xarxa viària més propera a Sabadell. A l'AP7 hi ha 1 quilòmetre de cues a Barberà en sentit sud i 4 quilòmetres més de retencions a Sant Cugat, en aquest cas en sentit nord. Ja si mirem a Barcelona, trànsit molt dens a la ronda litoral entre Cantunis i la Barceloneta en els dos sentits.
El temps.
Ara mateix tenim 16 graus a Sabadell, temperatures que han pujat un parell de graus respecte a ahir a aquesta hora. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Seguirà pujant el mercuri? Li preguntem al Jordi Via. Bona tarda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara, aquest dimecres, trobem sol en moltes comarques catalanes, però això sí, creixen nuvolades cap a les comarques del Terç Nord, també resta de la meitat est del país. Amb aquests indrets, especialment de les comarques del nord-est, al llarg d'aquesta tarda poden caure alguns ruixats que localment poden ser moderats. I pel que fa a les temperatures, també notem que aquest dimecres les temperatures són força més suaus durant les hores centrals del dia. Es tracta d'unes temperatures que, per exemple, a hores d'ara ja superen clarament els 15 graus a gran part del país i fins i tot a trams de la costa freguen els 20 graus. Per tant, es tracta, ja com diem, d'unes temperatures més primaverals i així mantindrem aquest ambient més suau amb temperatures encara més altes durant els dies vinents. És tot des del Centre Meteorològic de Catalunya.
La residència del Sud avança. La consellera de Drets Socials, Violant Cervera, i l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, explicaran demà els detalls del projecte per fer realitat l'equipament. L'únic aspecte que s'ha especificat fins ara és que la futura residència i centre de dia estaran finançats amb els fons Next Generation. A l'espera de conèixer quin és el calendari i el cost de l'actuació i quin assumirà la gestió, des de la plataforma per la residència del Sud s'ha celebrat l'anunci, del qual n'esperen saber més en la reunió que mantindran demà amb els representants de la Conselleria i l'Ajuntament. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. La reivindicació perquè Sabadell tingui una residència pública per a la gent gran ve de lluny. L'Ajuntament ja va cedir els terrenys del carrer Diego de Almagro, on s'ha d'aixecar l'equipament, el 2006. Però des d'aleshores el projecte només ha patit anades i vingudes, sense que mai s'hagi arribat a concretar res. Per això, tot i celebrar l'anunci, Manuel Navas, president de la Federació d'Associacions de Veïns, una de les entitats que integren la plataforma per a la residència del Sud, es mostra prudent i confia que aquesta vegada l'anunci sigui el definitiu.
Con que hemos sufrido tantas veces desengaños, mentiras, incumplimientos unilaterales, etcétera, etcétera, en estos 20 años, son 20 años reclamando la residencia pública, yo espero que esto no sea voluntad política, que sea mucho más y que sea una cosa que realmente tenga datos suficientes i seguros de que la residència s'ha de construir.
Manuel Navas ha recordat que Sabadell és l'única ciutat catalana de més de 200.000 habitants que no disposa d'un equipament públic d'aquestes característiques. Per això confia que amb l'anunci de demà es posi punt final a un greuge històric amb la ciutat i els seus veïns.
Jo crec que és, si no la notícia de l'any, una de les notícies de l'any seguro, que és el que Sabadell deje ya de padecer ese agravio comparativo que padecía y que dejemos de ser un municipio de segunda en relación con el tema de las residencias públicas, ¿no?
La postura del govern municipal en relació al projecte ha anat canviant amb el pas del temps. Des de l'arribada de Marta Farrés a l'alcaldia, s'ha defensat que la residència l'havia de construir la Generalitat, a diferència del compromís del govern quadripartit perquè la ciutat assumís la inversió. En els últims mesos han estat contínues les reunions entre l'alcaldessa i la consellera Cervera per desencallar l'actuació, en què el portaveu de Junts per Sabadell, Lluís Matas, també ha assumit el paper de mediador. Veurem si demà, per fi, hi ha fumata blanca i en els pròxims anys la tan desitjada residència per a gent gran Sabadell Parc Central és una realitat.
L'anunci de la visita de la consellera de Drets Socials per abordar el projecte ha provocat una allau de reaccions més enllà des de la pròpia plataforma per la residència del Sud. La repassem. L'anunci d'avui ja ha comportat la primera picabaralla. Quins són els protagonistes?
El regidor de Drets Socials, Eloi Cortés, i el portaveu d'Esquerra, Gabriel Fernández. Tots dos s'han culpat mútuament a través de Twitter de ser els responsables que la residència del Sud mai hagi arribat a bon port. Cortés ha acusat els republicans de trencar el consens polític al voltant del projecte quan el quadripartit va decidir assumir la inversió de la construcció de la residència, mentre que Esquerra ha culpat els governs socialistes a la Generalitat que mai no s'hagués fet. La portaveu adjunta, Elia Soria Mariano Costa ha assegurat que és una vergonya que el PSC de Sabadell s'enfadi perquè el govern republicà de la Generalitat hagi desencallat el projecte. Per part de Junts per Sabadell, el portaveu Lluís Matas ha recordat el paper de la seva formació en les negociacions amb el departament i el consistori i ha celebrat la notícia.
Vàrem apostar per fer de pont entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Sabadell amb una de les reivindicacions històriques de fa més de 20 anys que el moviment veïnal i diferents associacions de Sabadell doncs estan reclamant que per fi Sabadell doncs tingués aquesta residència pública.
Matas també participarà en la roda de premsa convocada per demà a 1:15 del migdia als terrenys del carrer del Diego Almagro i Magí Cotet, on s'ha d'aixecar la futura residència. Abans, la consellera Violant Cervera es reunirà amb la plataforma per la residència del Sud i també visitarà l'Ajuntament per signar el llibre d'honor de la ciutat.
I no deixem l'àmbit assistencial perquè el Departament de Salut reforçarà amb una dotació econòmica extraordinària els estudiants sanitaris que escollin places de Medicina de Família i Infermeria de Salut Mental per fer-hi les seves residències. Als caps de l'àrea metropolitana nord hi haurà 37 places de metge de família i al Taulí n'hi haurà 3 d'infermeria de salut mental.
Els residents que escollin aquestes places rebran 5.000 euros més anuals en el cas dels metges de família i 7.000 per les infermeres de salut mental. La directora general de professionals de la salut, Montse Gea, assegura que aquesta mesura és necessària per tal de garantir el relleu generacional en unes especialitats que cada cop menys es demanen.
Hem tret per primer cop aquesta acció que el que pretén és fer una discriminació positiva cap a especialitats que són estratègiques pel Departament de Salut i que a la vegada doncs, cal que nosaltres d'alguna manera doncs, fiquem les eines necessàries per garantir el recanvi generacional.
Els ambulatoris de l'àrea metropolitana nord és on es concentren més places, amb capacitat per a 37 residents de medicina de família. Al conjunt de la regió se n'ofereixen 79. Pel que fa a les places d'infermeria de salut mental, al conjunt de la regió se n'ofereixen 12, de les quals 3 es troben al Taulí. Gea no descarta que, quan hi hagi el grau d'infermeria a Sabadell, augmenti la demanda d'aquestes places.
Qualsevol graduat en infermeria de l'estat espanyol i fins i tot de fora de l'estat espanyol hi ha una sèrie, uns grups, pot sol·licitar aquesta plaça al Taulí i serà triat en base a la nota tall. Però evidentment, doncs tu, diguéssim que si físicament estàs a prop d'una unitat docent i veus aquests especialistes treballar també durant el teu practicum del grau d'infermeria, pot ser un element motivador perquè després doncs, les infermeres triïn aquesta especialitat.
L'objectiu de Salut és mantenir aquests incentius si suposen un augment dels interessats en aquestes especialitats.
L'activitat física pot ser un molt bon tractament per les patologies cardiovasculars, motores o de salut mental, més enllà dels fàrmacs. Així ho ha apuntat la metgessa de família i de l'esport del CAP de Can Uriac, Montserrat Romaguera, coincidint amb el Dia Mundial de l'Activitat Física.
Mantenir aquesta activitat pot ser beneficiós, mentre que portar una vida completament sedentària pot tenir efectes negatius per la salut. Romaguera incideix en un exemple que ha trobat a les consultes després dels confinaments, en declaracions al programa Al Matí.
De les primeres coses que hem pogut constatar quan hem recuperat les visites presencials, molts d'aquests pacients han perdut pes. Això és una mala notícia perquè la gent gran, quan perd pes, el que fa és perdre múscul i el múscul és el que ens dona força. Per tant, si no tenim força, no tenim equilibri, és més fàcil caure i és més fàcil fer-se fractures. I tenim bastants pacients que se'ns han trencat algun os durant la pandèmia. Per tant, la recuperació també és molt més complicada.
Per commemorar el Dia Mundial de l'Activitat Física, una cinquantena de pacients dels CAPs del Nord, la Concòrdia i Can Uriac han fet una passejada fins al Parc del Nord, la primera des de l'esclat de la pandèmia. Un cop allà, els professionals dels ambulatoris han dinamitzat activitats per mantenir actius els pacients i per crear xarxa amb l'objectiu de trencar el seu aïllament.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials.
El portaveu de Junts per Sabadell, Lluís Matas, es presenta a les primàries del partit per ser alcaldable el 2023. Ho ha explicat durant la seva participació al debat de política municipal celebrat aquest matí al Cafè de la Ràdio.
Amb una breu intervenció, Matas ha confirmat que ha presentat la seva candidatura per ser el pròxim alcaldable de Junts per Sabadell a les eleccions de l'any vinent. La formació rebrà les candidatures fins aquest dijous. Després, els aspirants hauran de presentar els avals i es decidirà l'alcaldable en una assemblea el pròxim 24 d'abril. Matas no vol aprofitar que és portaveu del partit per prendre avantatge respecte a altres candidats.
Sempre he dit que em fa molta il·lusió presentar-me i em presentaré a les primàries. El que passa que el partit ha iniciat els seus tràmits i no em posaré amb els tràmits del partit, perquè correspon al partit comunicar tots aquests processos, però sí, ja ho he dit i tampoc és cap sorpresa.
Matas és el portaveu del partit des del juny de l'any passat, quan va rellevar Lourdes Ciuró en el càrrec i va ser nomenada consellera de Justícia. Lluís Matas és empresari i assessor en comunicació i màrqueting. De fet, va ser un dels responsables de la campanya electoral de Ciuró el 2019, amb la que es van aconseguir 3 regidors a l'Ajuntament de Sabadell.
A partir d'avui ja es pot presentar la declaració de la renda de manera telemàtica. Si es vol fer per telèfon, haurem d'esperar fins al 6 de maig i de forma presencial fins l'1 de juny. Aquest any hi ha una sèrie de novetats que hem repassat al Cafè de la Ràdio amb Josep Maria Navarro, gerent de GEMSA. Qui ha de presentar la declaració de la renda?
Qui el 2021 hagi cobrat més de 22.000 euros o 14.000 si ha tingut 2 pagadors i si n'ha rebut un mínim de 1.500 euros del segon. Aquest cop, però, no haurà afectat a tantes persones com l'any 2020.
Molta gent es va trobar que, com a conseqüència dels ERTOs, cobrava de 2 empleadors. I això obligava a presentar declaracions a persones que sovint o anteriorment, i possiblement aquest any una altra vegada, no les hauran de presentar.
S'ha pujat l'IRPF de les rendes més altes.
Per tant, qui hagi cobrat més de 300.000 euros tindrà una retenció del 47%. Pel que fa a les rendes de l'estalvi, a partir de 200.000 euros es gravaran el 26%.
Canvis en les deduccions dels plans de pensions.
Només es podran desgravar fins a 2.000 euros.
I els plans de pensions pràcticament ha quedat reduït a un mínim perquè només són 2.000 euros en el cas de aportacions individuals i 8.000 si fa les aportacions a l'empresa. Però això de les aportacions a l'empresa, en la petita empresa, ningú, no hi ha ningú que ho faci.
Més control a les criptomonedes.
Que s'hauran de declarar quan se superi els 50.000 euros en aquest tipus de divisa.
Per tant, tothom que tingui monedes, criptomonedes i que el seu valor, el contravalor en euros, a 31 de desembre de 2022, vale? Superi els 50.000 euros en valor conjunt, les haurà de declarar en els 720.
Bonificacions per millorar energèticament els habitatges.
Les deduccions van del 20 al 60%, però només si la rehabilitació s'ha fet entre el 6 d'octubre del 21 i el 31 de desembre de 2022.
Membres del Consell de la República protesten a les portes d'Hisenda per la campanya de l'entitat sobre l'objecció fiscal. Una desena de militants de l'entitat han aprofitat el primer dia de la campanya de la renda per repartir octavetes a les portes de l'oficina del carrer Riego.
Ja es tracta de Promonarquia, una campanya que impulsa el Consell de la República per destinar una part dels impostos a altres entitats. L'objectiu és mostrar així un desacord amb el que consideren l'aparell repressor de l'Estat o el finançament de la Casa Reial i el pressupost de defensa. Montserrat Barbel, membre de la secció local del Consell, apunta que busquen fer una denúncia.
Que perquè no sigui frau sí que proposem que l'ingressis en algun lloc, és a dir, que tu diguis això no vull que vagi aquí, sinó que vull que vagi allà. Aleshores, el màxim que pot passar és que Hisenda et faci una paral·lela que et reclami aquests 10 euros o el que hagis decidit objectar. Llavors, aquí sí que llavors tu pots presentar un recurs.
El Consell per la República és un organisme impulsat pel sector de l'independentisme pròxim a Carles Puigdemont que pretén amb aquesta acció activar el múscul dels militants independentistes.
Avui també és notícia.
La campanya Sabadell per Ucraïna ha fet un ingrés avui al Fons Català de Cooperació de més de 2.150 euros.
Aquests diners es van recollir durant el Festival Solidari que es va organitzar el dia 27 de març a la plaça del Doctor Robert. Amb aquesta aportació, els participants confien que es pugui donar un cop de mà a les víctimes de la guerra.
Detingut per incomplir un ordre d'allunyament.
A quarts de nou del vespre d'aquest dimarts, dues unitats de la policia municipal van identificar un grup de persones a la plaça Pompeu Fabra i van detenir un home de 21 anys que tenia prohibit acostar-se a una tercera persona que resideix a prop del lloc on va ser identificat.
Presó per un home que va atropellar mortalment una dona a Rubí, va fugir del lloc.
Els fets van passar la matinada de diumenge i la policia local va identificar i localitzar el conductor, veí de Rubí, que va embestir la dona de 28 anys amb el cotxe a la carretera C1413A, que uneix la localitat amb Molins de Rei. Es dona la circumstància que el conductor no és titular del vehicle implicat en els fets, motiu pel qual va ser necessari esbrinar qui era després de trobar el cotxe en un aparcament de la ciutat.
Entre el 26 de juny i el 15 de juliol arribarà una nova edició del Fresh Festival, consolidant així el format consistent en només 3 setmanes. I vindrà la Balca amb Paradise Orquestra, que estem escoltant. També estan confirmades les actuacions d'Enric Cambrai amb Hamlet.01, de Sergi Balbel, Marina Rossell i Roger Mas.
Les primeres entrades ja han sortit a la venda. En aquesta cinquena edició se n'oferiran 4.000 en total, amb actuacions tots els dies de la setmana, excepte els dissabtes. Joan Carles Sunyer, director de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, diu que treballen amb xifres de les edicions anteriors a la pandèmia.
En principi nosaltres treballem en números de abans de la pandèmia. Ja esperem que vaja, que no hi hagin restriccions. A l'última edició del festival l'any passat vam tenir restriccions d'un tant per cent de l'aforament. Aquest any esperem doncs, que la Covid estigui com està actualment, que sembla que estigui més tranquil·la, no hi hagi cap brot i, per tant, puguem tenir el 100% d'ocupació i nosaltres ens volem moure en xifres com a edicions passades. És a dir, nosaltres estem al voltant d'un 80-90% d'ocupació.
De Sant Pol cap al cel i del mar a Sant Pau.
La polla i l'ou serà un dels temes inclosos al disc Totes les flors, de Roger Mas, que sonarà en aquesta edició del Fresh Festival. Amb un calendari proposat, la cita evita solapar-se amb altres festivals del mateix període que es faran abans. Primer l'Embassat i tot seguit l'Observa. La convocatòria vol acontentar diversos públics a través de 3 línies de programació.
El festival es centra en 3 línies de programació, que és la música, el teatre i la paraula. I dins d'aquestes 3 línies busquem una certa diversitat, amb l'objectiu d'això, de contentar i atraure una diversitat de públics interessades en la nostra programació.
A banda de Rossell, Mas, Cambrai i la Balkan, la resta de la programació es podrà veure a l'amfiteatre del Jardí de la Fundació i es coneixerà abans que acabi aquest mes d'abril.
Amb la polla i l'ou, amb la polla i l'ou, amb la polla i l'ou, amb la polla i l'ou.
Ràdio Sabadell. Sabadell s'omple de música. Arriba el Festival Observa. Del 26 de maig al 19 de juny. Rosario Flores, Don Patricio, La Casa Azul, M-Clan, SFDK i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Espai Village, food trucks, vermuts i les tardes de diumenge pels més petits. Tots els moments són música. Més info i entrades a la venda a festivalobserva.com.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
Els Estats Units imposen sancions a les dues filles de Putin.
Després d'anunciar la mesura, el govern de Washington ha decidit penalitzar i bloquejar els comptes de Katerina Tikhonova i Maria Vorontsova i de l'esposa també del ministre d'Afers Exteriors, Sergei Lavrov. A més, asseguren que han bloquejat els dos principals bancs del país.
Mentrestant, Europa debat si cal aplicar noves sancions.
El gas i el petroli són el principal escull. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, obre la porta a prohibir les exportacions, una proposta que Alemanya i Àustria, països dependents del gas rus, no volen ni escoltar.
Tornant a casa nostra, el Consell de Ministres aprovarà la fi de la mascareta en interiors a partir del dia 20.
La mesura s'aprova després que el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, demanés al govern central que acabés amb aquesta mesura. A partir de llavors, les mascaretes només seran obligatòries en entorns sanitaris, residències de gent gran o en transport públic.
Esports.
El Centre d'Esport Sabadell ha recuperat Òscar Rubio per disputar les últimes 8 jornades de Lliga. El retorn del lateral lleidatà a la segona meitat davant l'Albacete va ser una altra de les notes positives que va deixar l'últim triomf arlequinat a la nova Creu Alta. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen. La seva entrada al descans va donar consistència al lateral dret després del patiment de Joseba Muguruza amb el sabadellenc Sergi García durant els primers 45 minuts. En total, Òscar Rubio s'ha perdut l'últim mes i mig de competició. El màxim fins ara a Sabadell havien estat 3 setmanes a la 2017-2018, però ell mateix ha reconegut en roda de premsa que la previsió era estar-se al doble de temps fora de combat.
Per sort, pues, no he tingut moltes lesions en la meva carrera, no? I és vital que que te trobes una mica estrany, no? Però bueno, al final content perquè els primers pronòstics eren per a bastantes més setmanes, crec recordar que em van dir 12, i bueno, al final pues, hem pogut retallar terminis i bueno, en aquest sentit estic content.
També podria reaparèixer aviat Néstor Querol, que porta dues absències consecutives i que avui ha entrat en el tram final de la seva recuperació en la tornada a la feina de l'equip a Sant Oleguer per preparar la visita de dissabte al Betis Deportivo. Una victòria al camp del CUE destacat del grup podria catapultar del tot els demonitis, però Òscar Rubio ha admès que tenen la lliçó apresa de les dues derrotes consecutives que van patir recentment a la nova Creu Alta.
Hem après aquest petit error que vam tindre i saben que quan pensem més enllà del proper partit pues, no ens sente bé, no? Ara hem d'afrontar, preparar-nos aquesta setmana a tope, perseguint la mateixa línia que portem en aquests partits i anar a jugar contra el Betis per totes, concentrats amb la nostra idea de joc i a treure els 3 punts i després d'aquest partit pues, pensem el següent i així, perquè si pensem més enllà és que tampoc treurem res, no? Al final el futbol és partit a partit, encara que sigui un tòpic, i ara ens hem de centrar en el que toque i ja veurem després el que passe.
El Betis Deportivo Sabadell, recordem, arrencarà dissabte a les 5 de la tarda a la ciutat esportiva Lluís del Sol i es podrà escoltar des de mitja hora abans el Sabadell en joc.
Per la seva part, el femení del centre d'esports es troba davant l'urgència de sumar en positiu a Olímpia contra el femení. Manu Lanzarote, si vol aferrar-se a la salvació, a preferent. Les arlequinades són últimes amb 0 punts, cap gol a favor i 8 en contra. Agustí Bernat, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Després de perdre per 5-0 al camp del Girona, les jugadores de Marc Gabriel arribaran a l'equador de la fase de permanència aquest diumenge a 11:45. Ara mateix, el Sabadell és últim empatat precisament amb el femení Manu Lanzarote, dirigit per l'exjugador arlequinat. Cristina Gómez, futbolista arlequinada, intenta veure el got mig ple en aquesta situació.
Són 2 perduts, són 8 gols en contra, són 0 a favor. És una cosa que per l'equip és fotut, no? Costa d'assimilar com a equip, però tot i així doncs, estem ja pensant en aquest cap de setmana contra el Manu i enfocades en el que volem aconseguir al final i que lluitarem fins al final.
En cas de victòria, el Sabadell abandonaria l'última posició i faria un pas important cap a la permanència a falta de 3 jornades per al final de la segona fase de la Lliga.
Els dos entrenadors dels equips sèniors de vòlei del Club Natació Sabadell no seguiran la pròxima temporada. Així ho ha confirmat el president de la secció, Òscar Llagostera, a l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
El club va anunciar ahir al vespre, a través de les xarxes socials, que l'entrenador de l'equip masculí, Jordi Fernández, no continuaria a la banqueta per motius personals. Per altra banda, Alberto Avellaneda, que ha dirigit l'equip femení durant aquesta temporada a la Superliga 2, aterrarà molt probablement al Club Vòlei Saire Canari. Òscar Llagostera, president de la secció de vòlei del Natació Sabadell, admet que és comprensible que Avellaneda se senti atret per aquesta proposta.
És un entrenador, doncs, de molt prestigi a nivell espanyol i la veritat és que hem estat molt contents que estigués aquí aquest any amb nosaltres. Evidentment ens hauria agradat que continués, però doncs aquesta opció sembla de Saire que se li està plantejant, tot i que no estigui confirmat, sembla que evidentment és una opció de Superliga 1 i doncs, és comprensible que li atregui.
Des de l'entitat ja s'està treballant per trobar substituts per les dues banquetes.
La temporada de natació artística d'Emma García ha començat amb dues medalles d'or a l'Open de França celebrat a París. És la primera prova de les sèries mundials en la preparació per al Mundial de Budapest.
García i la seva parella Pau Ribas van vèncer a les seves rutines lliure i tècnica del duet mixt. Malgrat no presentar molts canvis, les innovacions van ser molt ben valorades pels jutges. La nedadora artística del Natació Sabadell es mostra satisfeta amb aquesta primera competició de l'any.
Estem molt contents perquè sí que vam obtenir dues medalles d'or, tant el duet lliure com el duet tècnic, i la veritat és que estem molt contents amb el treball que estem fent. La veritat, sí que és veritat que el duet lliure encara queda més per treballar, perquè portàvem més segur el duet tècnic, els jutges ho van veure també, les valoracions van ser molt bones, i a més estem contents de que realment es veu el treball que estem fent, o sigui, estem competint igual que estem entrenant.
Amb aquest primer bon resultat, les sensacions milloren de cara a la preparació del Mundial de Budapest del mes de juny. García afrontarà el seu segon campionat del món després de la cinquena posició obtinguda a Guangzhou fa 3 anys.
Les tintoreres del Sabadell Rugby Club disputaran dissabte la primera final de la història del club. Les de Rubén Montes es van classificar després de guanyar les Carboneres de Terrassa.
Les arlequinades es van imposar per 22-5 a les agarenques i aconseguien d'aquesta manera el bitllet per a la final de la tercera catalana de rugby. El femení del Sabadell Rugby Club, que juga sota el nom de Tintoreres fusionat amb els equips de Badalona i Mataró, s'enfrontaran a Vic, a Catalunya Central, Unió d'Equips d'Osona i Manresa i les favorites per endur-se el títol, ja que no han perdut cap partit en tota la segona fase. Paula Domingo, jugadora sabadellenca, assegura que poden tenir alguna opció si surten intenses i treballen bé durant la setmana.
Si sortim intenses i a tope i treballem bé aquesta setmana, podríem guanyar a Cat Central. Jo penso que sí. Vam jugar un partit contra elles que vam estar bastant igualades la primera part. La segona es vam desinflar una miqueta i es va notar que al final va haver-hi més diferència. Així que jo penso que aquest partit, si estem a tope, tot el partit amb molt bona actitud i sense cometre gaires errors, sí que les podríem guanyar.
L'any 2020 ja van classificar-se per la final de tercera catalana, però no van poder disputar-la per l'arribada de la Covid.
El futbol sala Sabadell femení continua en descens i a 3 punts de la salvació després de perdre contra el Castelldefels per 8-4.
A 7 jornades pel final, les arlequinades tenen cada cop menys marge d'error. L'equip creualtenc està empatat a 13 punts amb el Zaragoza i el Mataró i a 3 del Ripollet després que tots els equips que lluiten per l'ascens perdessin. Aquesta setmana, les sabadellenques reben a Cal Balsac el Penyes Plugues B, un equip de la zona mitjana i sense gran cosa en joc. La portera Laura Moreno analitza tota la situació de la zona baixa.
Penso que encara no podem descartar res i som les que estem en primera posició, diguem, dins d'aquest descens. Per tant, ens podríem salvar traient algun puntet. Però mirant-ho d'un altre punt de vista i sent sinceres, vull dir, Mataró encara ha de rebre Santa Anna, Ripollet i a la Saragossa, per exemple. Per tant, nosaltres sí que, entre cometes, hem gastat ja algunes bales i només ens queda el partit contra Santa Anna, un partit que sí que hauríem de guanyar sí o sí.
El partit començarà dissabte a les 6 de la tarda a Cal Balsac en una jornada en la qual no hi ha enfrontaments directes a la part baixa.
I en bàsquet, Escola Pia i Club Natació Sabadell ja coneixen els seus rivals a la fase de permanència de la Copa Catalunya.
El club s'enfrontarà a Mollerussa, Club Natació Tàrrega i Castellà, mentre Cala Pia ha quedat agrupada amb el Reus Plom Saller, el Masnou i els Lluïsos de Gràcia.
Gràcies, Agustí. Bona tarda.
Que vagi bé.
Mig minut per 2:15, posem punt final al Notícies Vespre d'aquest dimecres 6 d'abril. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.